A Catalunya Música, quan arriben les 10, ens agrada fer un cop d'ull a tot el que envolta la música clàssica. Bloc de nit, l'actualitat musical a Catalunya Música.
Bona nit, avui dia de Sant Joan també fem bloc de nit. Felicitats, abans que res, als Joans i Joanes. Esperem que la revetlla us hagi provat. A nosaltres no ens ha anat gens malament. Aquí ens teniu de nou disposats a obrir una nova edició del bloc de nit. Abans de seguir us comento que demà no tindrem programa per antena perquè Catalunya Música transmet el concert inaugural del Festival Grec de Barcelona. Hi serem, però només a través de la nostra pàgina web, les www.catmusica.cat/blocdenit. A partir de les 10 podreu trobar penjat el nostre programa, que demà, per cert, tractarà de temes com ara l'últim enregistrament del compositor Jordi Cervelló, i també tindrem la secció clàssica 2.0 d'Internet i noves tecnologies amb el Marc Serena. Avui fem el bloc Alfred Marín, Dani Guinot, Alfred Salaia i Pere Andreu Geriot. Començarem parlant amb el promotor Joan Mas sobre el cicle dels 30 minuts de música a la Pedrera, que aquest estiu tindrà segona edició. També tindrem l'agenda, parlarem del pianista Maurizio Pollini i trucarem a París per saludar la Victòria Llor-Llopart, que avui ens vol parlar sobre un festival i també un museu dedicat al compositor Héctor Berlioz. Tot això des d'ara i fins a les 11 de la nit. Fem el recordatori del correu electrònic i comencem.
Bloc de nit, @... catmusica.cat.
El pròxim mes d'agost, Barcelona tornarà a tenir, com a mínim, una proposta musical de clàssica cada dia. El cicle que es farà a la Pedrera, que ja es va fer l'estiu passat i que tant d'èxit va tenir. Per parlar de la segona edició dels 30 minuts de música a la Pedrera, ens acompanya el seu màxim responsable, que és en Joan Mas. Joan, bona nit i gràcies per tornar a venir al bloc de nit.
Home, i gràcies per invitar-me.
Es veia venir, Joan, que hi hauria una segona edició, vist l'èxit de l'any passat.
Sí.
Estava cantat.
Home, jo tenia por que Fundació Caixa Catalunya no haguessin convençut, però estan emocionadíssims de repetir. I, bueno, penso que m'agradaria que fos un clàssic a Barcelona del mes d'agost per sempre més.
La proposta és bàsicament la mateixa? El mateix que va haver-hi l'any passat?
Sí, és bàsicament la mateixa, amb algun petit canvi. Com que va ser un èxit, jo penso millor no tocar res. Vull dir, els músics són residents aquí a Catalunya, tots, hi ha estrangers, hi ha d'aquí, però són tots amamats del sol del Mediterrani de Barcelona. I el tipus de format també és el mateix. Introduint trios, que l'any passat no feien, fem un grup més a la setmana, que fèiem un grup 3 dies, l'altre 2 dies i 2 dies. I ara fem 2, 2, 2 i un dia.
Uh-huh.
I així introduïm més músics, perquè teníem molta gent que volia tocar i per caure més gent. I clients se'ns queixaven, clients assidus que venien a totes les actuacions, que ens demanaven
que en volien més.
Que en volien més. I bueno, la gent, jo crec que hi ha un públic que ho espera i... i a mi fa molta il·lusió poder-ho tornar a repetir.
Recordem que són concerts de mitja horeta, tres passis de 30 minuts cada passi.
Exacte.
Això es manté, a les 7, a les 8 i a les 9.
Exacte. I es fa ja al Principat de la Pedrera, que és a la sala dels Milà, i que es veu la...
Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia, no? I a més a més és el moment que cau el sol i vas veient la posta de sol mentre toquen. És una... I la llum entra amb el sostre aquell, és una cosa realment... a part de la música, l'entorn i tot, que fa molt amb la música i sona molt bé la sala, a més i estic emocionat jo, que...
ja es nota
i després una també novetat és que fem una inauguració el dia 31, que el Guinovart s'ha prestat a vindre, em fa molta il·lusió perquè el Guinovart suposo que és més conegut com últimament com a compositor, però com a intèrpret de piano és un dels grans que tenim aquí. I amb una personalitat molt forta i un toc, una sonoritat que em va impressionar, no? I he agafat amistat amb ell i ens ajuda a la Fundació molt i fa molta il·lusió doncs poder-ho inaugurar, no?
Aquest concert que comenta Joan Mas, el concert d'Albert Guinovart, es farà el 31 de juliol, el dia abans de l'estrena oficial d'aquest cicle. És un concert privat per als membres de la Fundació Mas i Mas. Una mica és el que aneu fent durant tot l'any, és a dir, vau encetar la proposta a l'agost, després heu seguit a la sala que teniu al carrer Maria Cubí, després parlarem una mica de com ha anat, però una mica la idea és la mateixa, sí. És una fórmula que funciona, concerts curts.
I ara que explicaves això, ja per fer propaganda de la Fundació, i que penso que la Fundació és sense ànim de lucre, amb ganes d'anar extenent aquesta idea, que per cert teníem bé un projecte quasi segur que l'octubre, no segur, que diria que l'octubre a Lleida començarem també.
M'estàs avançant.
Aquest concert no és que sigui privat, té porta tancada i tal, qui vulgui podrà vindre, però el del Guinovart són els amics de la Fundació.
Clar.
Que és els que s'han fet durant tot l'any, amics de la Fundació, que jo animo la gent que ens ajudi, que són 5 euros al mes. I llavors, sent amics de la Fundació, cada mes fem concerts exclusius per la gent i gratuïts pels amics de la Fundació. En aquest cas, doncs, els amics de la Fundació podran accedir a sentir el Guinovart gratuïtament, no? Que és un obsequi de la Fundació als seus amics.
Encara tenen temps per fer-se amics, un mes i una mica més.
Ah, exacte. Bueno, i evidentment els primers que demanin l'entrada les tindran, perquè si venen tots...
Clar, també s'esgoten. Són molts amics a la Fundació, Joan?
Ara, home, jo he fet propaganda i ara estic començant, passem del 100, 100 i pico. Uh-huh. Jo crec que...
I aneu creixent, eh?
Bueno, tenim un mailing de gent que rep la programació perquè l'amic ha de pagar uns 5 euros al mes i això la gent hi ha de donar el número de compte. I això, la gent però de gent que ha passat per la sala, que ha donat l'adreça, perquè que va rebent informació de la Fundació, tenim 1.300 ja. De mailing, que jo penso que està bé.
Déu-n'hi-do.
I el moviment que té la Fundació al mes va de 1.500 a 2.000 persones al mes passen per la Fundació de Santi Concerts. I el mes d'agost van passar l'any passat 9.600 persones.
Aquesta és la fita que us marqueu? Voleu repetir com a mínim 9.000 o...
Un mes no podem, perquè...
Si hauran de ser o 9.000 o menys, no?
O 9.000 o menys. No, la fita és que hem de repetir l'èxit l'any passat i afiançar-ho i que cada any... No, que passa com passa a Alemanya, a Bayreuth, no? Com es diu?
Sí, Bayreuth.
Que anys anticipadament s'agoten les entrades.
Vols que passi això?
Home, això seria el bo. Barcelona hauria de tindre tots aquests clàssics que tenen a aquests països que els agrada la música i que repeteixen, com de tot no som a la mà dels valsos d'Estraus, però jo que cada any facin els valsos d'Estraus, la mateixa orquestra, i que el mateix repertori, i que s'ompli rebentar any per any, i que la gent ho segueixi per la tele i tot, jo trobo que això està molt bé. I això hauríem d'instaurar aquí, animo que la gent ho faci. Barcelona hauria de tindre clàssics així, evidentment no clàssics copiant a l'estranger sinó fent-nos els nosaltres. Això de padre no copia ningú
el nostre estil,
el nostre estil, i jo animo a que es faci, perquè no el Liceu podria fotre un concert, no cal copiar cap d'any, de no sé què i tocar.
Sí, cadascú el seu estil.
Sí, i fer... Doncs jo m'agradaria establir clàssics així, no?
Veiem que en l'edició, en la segona edició dels 30 minuts de clàssica a la Pedrera, hi ha molta presència de joves intèrprets, gent que ha guanyat concursos, Maria Canals, el paper de música de Capellades. Aquesta és una de les novetats, també,
sí,
no?
Sí, una de les novetats és... Ens hem acostat a tota la gent de la clàssica, per sort, Catalunya té com, per mi són mecenes, no? Apassionats per la música que lluiten per tirar endavant. Entre ells, entre molts d'aquests, doncs hi ha aquests quatre que s'han ofert a passar-nos el contacte i a més a col·laborar perquè puguin tocar aquests músics que tenen molt nivell, no? Com és el Maria Canals, que bueno, ens han ajudat moltíssim la Fundació, es creuen molt en el que fem, jo crec molt en el que estan fent ells, que és brutal, i llavors quan va haver el concurs Maria Canals van tocar els finalistes a la Fundació i la finalista, una noia increïble, doncs va tocar a la Fundació, també pels amics. I bueno, va ser un concert molt, molt maco.
I tornarà a l'agost.
Després, a la Capellades, també, la finalista, una violinista joveneta d'aquí.
Molt jove, més, oi? 14 anys, potser?
14 anys, sí. I que toca... Bueno, deien que nosaltres de corda estava molt malament a Catalunya i ara, no sé, entre la generació dels de 25, Satués i l'Amargós, la filla de
l'Amargós, sí, sí.
Que toquen brutalment, el Codina amb el cello, que també, bueno, tenim un nivellàs...
Tenim cantera.
Bueno, llavors, mira, aquesta, després també, aquests dos concursos que han entrat... Jo sóc molt despistat.
En tot cas, fem una cosa.
Quin concurs més hi ha?
Mentre ho busques, jo anuncio que tota aquesta informació la poden trobar en una pàgina web, que és www.fundaciomasimas.org. Doncs ja tenim els dos concursos que ens faltaven. Un dels concursos era els Premis Tutor de Com Ràdio i l'altre el Premi Concurs Internacional de Piano Eugènia Verdet.
Exacte. És que Eugènia Verdet, tots ells són clients de la Fundació. Eugènia Verdet ve molt per allà. El Vivancos de Maria Canals i amb la Carulla que viu al costat de Maria Canals també venen. Uh-huh. I el Tuto també ve molt, molt per allà.
El Tuto és Alberto García de Mestres.
Alberto García de Mestres, ja és que li dic el Tuto jo.
No, molta gent li diu Tuto, però el seu nom de pila és Alberto.
I llavors el finalista, també, dic el guanyador del seu concurs, també serà... per la Pedrera.
Som al juny, estem arribant al final del curs 2007-2008, primer curs en actiu de la Sala Mas i Mas. Com el valores, aquest curs, Joan?
Home, jo molt, molt content. Primer, que en un any haguem aconseguit obrir la seu de la Fundació, que és que la primera activitat que fa la Fundació sigui la Pedrera i que esgotem les entrades, i que tot el sector s'ha abocat i ens ha acollit molt bé, perquè si el sector hagués dit aquests intrusos que fan, tothom contentíssim de que hi hagi un promotor nou o una fundació nova que impulsi la música. I doncs, tots, vull dir, m'he sentit apoyat per les institucions i per tots els que es veiem a tots aquests concursos, o fins i tot a l'auditori, el Joan Uller també col·labora amb ajudant-nos a omplir, o el Josep Maria Prat d'Ibercambra també, doncs va vindre al Bolodín a tocar allà gratuïtament a la Fundació. Bueno, tot, o vosaltres mateixos, no? Aquí a la ràdio ens heu ajudat molt, no? I doncs, et sents que doncs, hòstia, anem molt bé, no? I jo ara prevec que a Catalunya i aquí que la música està tenint un ressorgir fort, estic molt optimista. I el públic està augmentant i l'oferta a Barcelona i al resta de Catalunya està augmentant molt, no?
Heu canviat l'horari, vau començar fent les 6, les 7 i les 8, ara feu les 7, les 8 i les 9. És un tema d'horari d'estiu o a partir d'ara sempre fareu aquest horari?
Bueno, això, mira, que ho dius parlant clar, no ho sé. Ens ho estem pensant, perquè molta gent se'ns queixava de que no podia vindre perquè plegava a treballar a les 8 i que els passes no podia. Per cert, omplia molt el passe de les 6. S'omplia molt, però llavors els músics fer-li tocar 4 passes ja poder...
Clar.
I llavors vam pensar, doncs bé, no fem el de les 6 ja vindran a les 7 i tal. I realment el passe de les 9 ve molta menys gent que el que venia a les 6. O sigui, ha sigut molt malament. I ara tornar a canviar, no ho sé, ens estem replantejant si l'any que ve canviaríem. A la Pedrera sempre ha sigut les 7, les 8, les 9, a l'estiu es presta més, perquè és un... més no hi ha ofertes, i a les 9 la gent està sopant, suposo, i no... I ens, no sabem si de cara al setembre, ja avisarem en temps, si continuarem amb l'horari d'ara o tornarem a l'antic de 6, 7 i 8.
Tanqueu a l'agost, això sí.
Tanquem a l'agost i fem la Pedrera.
I juliol no seguiu,
I jurem seguir. I jurem seguir amb l'horari 7, 8 i 9.
Sí, sí, que és el que hi ha ara actualment.
7, 8 i 9. Exacte. Repeteixo. Perquè no...
Tornareu l'1 de setembre?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Allò que dèiem dels 365 dies a l'any,
és així. La Fundació Mans i Mans ha de fer un concert diari segur. Vull dir, això ja... Un com a mínim. Que ara, jo, si a l'octubre començarem a Lleida, evidentment... amb la col·laboració de Fundació Mas i Mas, però ho farà, no puc dir qui encara, però farà gent de Lleida, evidentment, perquè no tenim res allà, no? I llavors, el que pretenc és, si algú s'anima a que Fundació Mas i Mas l'ajudi i li passi la idea i li passi un grup sense cobrar res per part nostra, encantat, vull dir, el dic ara al micro, no?
L'última vegada que vam parlar amb Joan Mas ens explicava que volia obrir una mena de delegacions de la Fundació Mas i Mas a altres barris de Barcelona, fins i tot a altres poblacions. Ara esmentaves el cas de Lleida. Com està aquest tema? Està latent? O sigui, el de Lleida és una realitat ja?
Sí, en principi Lleida és una realitat. Evidentment no es pot dir fins que no es faci, no? Però vull dir que sembla, jo diria que sí, segur.
Oients de Catalunya Música, de les comarques de Ponent, a partir de l'octubre és això?
A partir de l'octubre.
Se sap a on o no es pot dir tampoc?
No es pot dir perquè estem mirant, hi ha dos espais, un espai històric, això sí que es pot dir.
Caram.
Mirarem que sigui... tan maco o més que la Pedrera, perquè Lleida tenen coses precioses, i a més, evidentment, gent d'allà, jo el que no faria mai és anar...
Fer volar coloms, no?
Sí, no, i posar-me jo a fer coses a llocs que no... Que no eh? Llavors jo el que animo és que ja se'ns han acostat gent d'altres pobles, que està bastant avançada la cosa, el que no es pot dir, perquè la gent, i m'he donat compte que el món clàssic i el món del jazz i de que venia jo, és un món molt, molt ràpid, que les coses van rapidíssimes i que, a més, les gires es munten d'un mes per l'altre i que tu no saps la gira que hi haurà d'aquí a 4 mesos. Bé, 4 mesos poder sí, ara les d'estiu, però bé, bueno, les que hi haurà a l'octubre no les sabem encara, ara. I, en canvi, el món clàssic va de 3 anys, en,
sí,
eh?
Sí.
És brutal, quan dius... Oh, Madrid, l'altre dia parlava del Joan Ullier, l'OBC, perquè no feu això que aquest any que ve, no? Perquè ara... No, és que està previst fins... I dic... jo estic acostumat a córrer molt, no?
I el clàssic, les coses van a un altre ritme.
Van a un altre ritme, no? I hi ha exactament, a part de Lleida, hi ha tres interessantíssims, dos pobles, de Girona i un de Tarragona.
Pobles, eh?
Pobles,
no
sí,
capitals.
Sí. I la capital també tenim molt interessat.
La capital, Tarragona o Girona?
No, la capital de Barcelona. No, això, pobles de Tarragona i de Girona, pobles preciosos. Sí. i Capitals no s'han acostat, vull dir que si volen.
Sí.
I a Barcelona, al barri antic, no dic el lloc, però no puc dir-ho, perquè estan molt interessats, portem que es feia allà, però és un lloc de gent encantadora, molt... i van a un ritme... Bueno, és normal,
més tranquil.
No? Jo no sóc tranquil, jo, i n'haig d'aprendre, que també penso que també està bé, la vida s'ha d'aprendre, no? I aquí sembla ser que sí. Després, una altra cosa que també, ja avanço, que també si algú vol, però sembla que s'ha interessat un banc, no dic quin, una caixa important.
D'aquí o de fora?
De fora. Perquè com que tenen diners per
tema social, sí.
Tema social, i que els interessa molt, doncs, això, i potenciar la xarxa aquesta de petites sales de cambra i tal, i estan molt interessats. Ho dic perquè, si surt competència, millor, no? Vull dir que si, com més apostin per la música, escolta, si algú que em sent diu, doncs mira... I està la cosa bastant avançada, i em fa molta il·lusió, perquè, no es pot dir, no està, vull dir, fins no està lligat dintre el sac, no...
Sí, ens esperarem.
Però les perspectives les veig molt bones, no? Perquè penso que l'idea és molt bona, i si hi ha difusió és molt important, que això ens falta, perquè tenim potencial econòmic com per fer propaganda. Si hi ha difusió, que aquestes entitats, el que ens interessa és que hi hagi difusió, perquè es parli de la seva marca, no? Doncs si hi ha difusió, segur que vindrà públic.
Les propostes aquestes d'aquests dos pobles que deies, un de Girona, l'altre de Tarragona, el cas de Lleida, són propostes sempre de sentir un concert cada dia? O sigui,
no
necessàriament.
No,
d'acord.
Són de cap de setmana.
Val.
Els pobles, perquè penso que, això d'una ciutat com Barcelona es pot permetre, però, escolta, si va tirant, començaríem a un dia a la setmana, després llegaríem a dos, si va,
i si
la cosa funciona, a Lleida estem pensant, a veure, igual començar en tres dies o començar en dos dies, jo no... I aconsello començar, i després si la cosa es veu que el públic demana, cap problema, vull dir, com si, no?
Sí, ja es veurà.
Perquè
ja es veurà.
Músics s'ha de dir que jo sabria que no tindria problema, que n'hi haurien, però és el nivell que tenim aquí és molt, molt bo, de debò. Tenim gent de molt nivell i amb una abundància, vull dir, que no tenim problema per programar per tindre gent de nivell, i a més, que la gent quan ve a tocar vol repetir i encantats, vull dir que per provar repertori, els va molt bé per ensejar en públic i el tema, també una altra novetat de la Pedrera important, és que vam comentar-ho i els músics encantats, no els hem forçat, però els músics encantats que toquin alguna cosa de repertori contemporani d'ara. Penso que és molt... La música la gent no ho sap, perquè sent molt poc, però la música d'ara és la que ens pot fer vibrar més, perquè està més propera, encara que sigui estrany. I tota aquella música contemporània rara, i que si no escoltes una cosa no pots entendre el llenguatge. Llavors, l'any passat vaig quedar molt sorprès aquest temes d'ara, contemporanis, que gent gran i gent jove s'enganxaven i quedaven emocioníssims. I els concerts que es va emocionar més la gent va ser amb repertoris més contemporanis, no?
Doncs ja ho sabeu, tot això a partir de l'agost, de l'1 al 31 d'agost a la Pedrera, a l'entresol de la Pedrera, amb aquesta proposta, una nova proposta de la Fundació Mas i Mas. Recordo una vegada més l'adreça d'internet del web d'aquesta fundació, www.fundaciomasimas.org. La I que hi ha entre Mas i Mas és una I llatina, i també hi ha un telèfon de contacte que és el 93 319 17 89 93 319 17 89. Joan Mas, moltíssimes gràcies una vegada més.
A tu.
I bon estiu.
Igualment. Come on.
Damunt de tu només les flors, música del combat del somni de Frederic Mompou, a partir d'un text de Josep Genés, en la veu de Carmen Bustamante i el piano de Miguel Zanetti.
Catalunya Música. Intensament clàssics.
Moment de l'agenda, el bloc de nit, ho hem dit al començament. Alfred Salaia, abans que res, bona nit i bona hora.
Bona nit.
Demà no tenim programa a través de la zona, sí que hi haurà bloc de nit, però només a través d'internet, per un motiu, i és que comença el grec i Catalunya Música, en aquest començament del grec, l'ofereix en directe.
Sí, és perquè es fa una obra d'Stravinsky ben coneguda, La història del soldat, al teatre grec.
Aquesta és una de les propostes de l'agenda, Una història del soldat, tenim alguna dada més?
Sí, el grup que l'interpreta és el Barcelona 216, i com a solistes hi ha la cantant i actriu Mícia, que fa de narradora, el soldat és Pavlovski i el diable està interpretat per Marilu Marini. El concert és a les 10 del vespre.
Una versió diferent, diguem-ho així, de la història del soldat. Aquesta és una de les propostes que trobem a l'agenda, però hi ha més cosa.
Concert de música antiga, demà a 3:15 del migdia a la capella de Sant Àgata de Barcelona, a càrrec del conjunt Neuma Música Antiga. Continua la temporada d'òpera del Gran Teatre del Liceu demà amb la representació de l'òpera Luisa Miller de Giuseppe Verdi. La funció serà a les 8 del vespre. Com a solistes, Giacomo Prestia, Vincenzo Lascola, Roberto Frontali, Krasimira Stoyanova, Marina Domashenko, Nino Sciurgoladze, Samuel Rami i Josep Fadó. I amb ells el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigits per Maurizio Benini. No oblidem els 30 minuts de música de la sala Mas i Mas, les sessions a les 7, a les 8 i a les 9 del vespre. Demà, concert del violoncel·lista Joan Antoni Pic, amb obres de Joaquim Oms, Giorgi Ligeti i Oriol Saladrigues. Pels amants de la guitarra, proposta al Palau de la Música Catalana, demà a les 9 del vespre, amb Alen Garagic. Interpretarà música de Rodrigo, Albéniz, Tàrrega i Granados. El Cor Líder Càmera, que dirigeix Josep Vila, fa un concert demà a les 10 del vespre al pati del Castell de Can Feu, de Sabadell, amb música catalana. La primera part està dedicada a la Catalunya del canvi de mil·lenni i la segona part a la Catalunya tradicional. I recordem l'exposició que es fa al MACBA, Possibilitat d'acció, la vida de la partitura. Els dimecres, a les 5 de la tarda, fins que es tanqui l'exposició, que serà el 5 d'octubre, es retransmetrà un dels programes que constitueixen la programació de Ràdio Web MACBA. Per tant, demà a les 5 de la tarda, ja ho sabeu, podeu visitar la seva pàgina web per sentir aquesta transmissió.
Doncs amb aquesta proposta radiofònica acabem avui l'agenda. Gràcies, Alfred, i fins demà.
Fins demà.
Bona nit.
Catalunya Música. Cada nit obrim un bloc, el bloc de nit. La informació musical explicada pels seus protagonistes de 10 a 11. Bloc de nit a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
Tornem a ser dimarts i, per tant, tornem a parlar amb un dels corresponsals del bloc de nit. Avui no fem cap excepció i ens situem al país veí, a França, per saludar la Victòria Llor-Llopart, que ja ens escolta. Victòria, bona nit i bona hora.
Hola, molt bona nit.
A la teva última crònica ens parlaves d'un compositor francès i de la seva casa-museu. Era Claude Debussy. Avui tornem a parlar d'un compositor francòfon i d'un festival relacionat amb ell.
Efectivament, en aquesta ocasió el protagonista és Héctor Berlioz i el festival que li dediquen entre el 19 d'agost i l'1 de setembre a la Côte Saint-André, al departament de l'Isère, una localitat situada a mig camí de Lió i de Grenoble, que li consagra doncs aquesta 15a edició del Festival Berlioz.
Un festival doncs que es fa a final d'agost, diguem que no és casualitat, Victòria, que es faci on es fa.
En absolut. Perquè la Côte Saint-André, una població que avui no arriba a 5.000 habitants, una molt petita ciutat de França, com la descrivia el mateix Berlioz a les seves memòries, i que a principis del segle XIX comptava amb uns 3.500 habitants, es troba entre Grenoble i Lió, és la capital de la regió de Bièvre. Aquesta ciutat està situada sobre un turó des d'on domina la plana de la Bièvre, amb una àmplia panoràmica sobre els Alps, i és precisament aquí on Héctor Berlioz va néixer l'11 de desembre de 1803.
On es fan els concerts d'aquest festival?
Doncs els concerts es reparteixen entre les diferents seus, l'església de la Côte Saint-André i també les esglésies de Le Motier i de Marnon, el castell Lluís XI i també la Fundació d'Otella.
El títol de l'edició d'enguany d'aquest festival que avui comentem amb la Victòria Llor-Llopart és L'ànima eslava. Porta aquest sobretítol. Com és això?
Pot semblar estrany a primera vista, però no hem d'oblidar que Berlioz va ser un gran viatger com a artista romàntic, faceta de viatger que, a més, queda ben reflectida a les seves memòries, on ens explica, per exemple, les seves estades a Itàlia, la primera d'elles, quan guanya el Gran Premi de Roma amb la seva cantata Sardanapal. També viatja en diverses ocasions a Alemanya, a Londres, i també a Àustria, Bohèmia, Hongria i Rússia, on fa la seva primera visita el 1847. Precisament passa temporades a Sant Petersburg, a Moscou, a Budapest i també a Viena, on sí que va aconseguir brillants èxits. I l'objectiu del festival és, doncs, confrontar les obres de Berlioz amb les obres mestres de la música russa.
Un compositor viatger, com hem pogut comprovar, Berlioz, un músic que va voltar molt, i un festival, aquest que li dediquen, que inclou música de gèneres ben diferents, per exemple, òpera.
Doncs sí, els dies 19 i 20 d'agost tindran lloc a la Fundació d'Otell dues funcions on podrem veure l'adaptació de Yevgeny Onyegin de Tchaikovsky per la companyia de l'Òpera Teatre amb el conjunt Carpe Diem.
Òpera i també música sinfònica.
Sí, la música sinfònica, que tindrà com a escenari principal el Castell de Lluís XI i on podrem escoltar el Rèquiem el 21 d'agost amb l'Orquestra Sinfònica de la Filharmonia Nacional d'Ucrània, o també la Damnació de Faust, Harold a Itàlia, les nits d'estiu. Totes aquestes obres es podran escoltar al pati del Castell de Lluís XI. I també la litúrgia de Sant Joan Crisòstom de Rachmaninov, la gran Pasqua russa de Rimsky-Korsakov, la novena sinfonia de Dvořák, és a dir, realment posar en diàleg aquestes obres de Berlioz i també les obres de la música russa. També podem escoltar una fantàstica vetllada de Beethoven amb la seva sisena i setena sinfonia, interpretada per la Chambre Philharmonique, dirigida per Emmanuel Krivin. I finalment, el 28 d'agost, voldria destacar el concert que inclourà al programa obres com ara el Bolero de Ravel, la Totentanz de Liszt i la Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, interpretats per l'orquestra Anima Eterna.
Els afeccionats a la música de cambra també tenen el seu espai en aquest festival dedicat a Berlioz.
Efectivament, els professors de l'Acadèmia Carpe Diem i els cambristes del Festival Berlioz oferiran el 21 d'agost un concert a l'església de la Côte Saint-André que inclourà obres de Tchaikovsky, de Glinka i de Dvořák. També tindrem un recital de piano a càrrec de Vincent Larderet a l'església, on escoltarem obres que eren del gust de Berlioz, com ara Liszt, Chopin, o fins i tot també obres russes, com ara Scriabin, Prokofiev i Rachmaninov. El programa, com pots veure, és extremadament ric, perquè pràcticament cada dia trobem dos concerts, un de tarda i un de nit.
Amb la Victòria Llor Llopart avui parlem del festival que fan a França, dedicat a Héctor Berlioz, i també, Victòria, hauríem de parlar d'un museu, perquè Berlioz també té un museu dedicat que funciona més des de no fa gaire.
Bé, en realitat el museu va ser creat el 1935, però va ser totalment rehabilitat l'any 2003, precisament amb motiu del bicentenari del naixement del compositor. Es tracta d'una casa burguesa on hi va néixer i on hi va passar els 18 anys, entre el 1803 i el 1821, abans d'anar a París per estudiar medicina, perquè no oblidem que el seu pare era metge i volia que el seu fill, l'Héctor, també ho fos. De fet, sempre va conservar gran passió per la regió on va néixer i per la casa on va aprendre a tocar la flauta, la guitarra, on llegia Virgili i Shakespeare i on el seu pare li feia aprendre de memòria els versos d'Horaci de Virgili. De la casa val la pena destacar el mobiliari original del segle XVIII. La decoració realment és original en gran part perquè precisament prové de les diverses residències de Berlioz a París i també de propietats familiars. I caldria destacar doncs, també altres elements, com ara partitures originals, correspondència, diversos instruments de música del mateix Héctor, com ara el flautí, la guitarra i el clarinet, que eren seus, o també un piano i un pianoforte. El piano era, de fet, que es pot veure, és el que l'Héctor Berlioz va comprar als seus nebots, als fills de la seva germana Adele, perquè s'iniciessin a l'art musical. I també tenim altres elements, com ara quadres i gravats, dels quals destacaria les litografies de Fantin Latour, inspirades per l'obra musical de Berlioz. Oh!
Ens has parlat una mica del mobiliari, de l'interior del museu. Pel que fa a l'edifici?
La casa va ser construïda al 1680 i va ser comprada pel besavi de Berlioz cap al 1730. I precisament els Berlioz hi van viure fins a la mort del pare del compositor al 1848. Va ser al 1935 quan va ser creat el Museu Héctor Berlioz.
Un museu que, com ens deia la Victòria, ha estat reformat totalment i que va tornar a obrir les portes l'any 2003, coincidint amb els 200 anys del naixement d'aquest compositor. Victòria, és més complet, si més no, més gran que la Casa Museu de Debussy que ens comentaves fa uns dies?
Sí, sens dubte, tant pel que fa a la superfície com pel que fa al fons que s'hi exposa. Per exemple, a la planta baixa i al segon pis acullen l'exposició permanent que s'estructura al voltant de tres eixos temàtics. Un, Berlioz i el seu temps, on tenim mostres del romanticisme i dels vincles del compositor amb Liszt, Balzac o Victor Hugo. El segon eix seria el 1803-1869, episodis de la vida d'un artista, que recullen aspectes de la vida de Berlioz des del seu naixement a la Côte fins a la seva mort a París. I finalment l'eix un músic, un escriptor, perquè no oblidem precisament la vessant literària, la creació, l'aspecte de creació literària de Berlioz, que va escriure molt, a més de l'aspecte de músic i compositor. I el recorregut es completa amb dos borns interactius que permeten de consultar la correspondència entre Berlioz i el seu fill, Lluís, i d'escoltar extractes de les seves composicions musicals. També podem veure manuscrits, com et comentava, pàgines de les seves memòries, més de 700 cartes de Berlioz, o partitures autògrafes, com ara Les nits d'estiu, a la seva versió orquestral, o la gegantina Bambino Cellini, a més de programes i cartells de concerts, com és habitual.
Hem parlat de l'exposició permanent que acull el Museu Berlioz. També fan exposicions temporals?
Sí, també en fan. En aquest cas, et comentaria, val la pena la que tindrà lloc a partir del 27 de juny, consagrada a les divas, les intèrprets de Berlioz. El que vol fer el museu en aquest cas és abocar les cantants que van estrenar els papers femenins de Berlioz i també totes aquelles veus femenines que fins avui interpreten el repertori del compositor. Pensem a papers com ara el de Dido, a les Troianes, Beatriu, a Beatriz de Benedicto, la Teresa, del Benvenuto Cellini. I d'entre aquestes veus destacar les propostes de Pauline Viardot, la germana de la Malibran, Maria Callas, la Melba o Susan Graham. La mostra es composarà de documents originals, partitures dedicades pel compositor i que provenen del fons del Museu Carnavalet de París, que és el museu de la història de la ciutat, també de la Biblioteca de l'Òpera de París i de la Biblioteca Nacional de França.
Una cosa que segur que interessarà potser algun oient que vulgui acostar-se fins a aquesta població, que està relativament a prop, a 50 quilòmetres de Lió, si volgués visitar aquest museu, quins horaris fa?
Doncs el museu és obert tots els dies, excepte els dimarts, i obre tots els dies a les 10 i l'hora de tancament oscil·la en funció de l'estació a les 6, a les 7 o a les 8, horari d'hivern o d'estiu. Durant els dies del festival el museu estarà obert de 10 del matí a 8 del vespre. I el visitant disposa d'una audioguia en francès, anglès o alemany i se li proposa un espai auditori amb la possibilitat d'escoltar passatges d'obres del compositor i que a més s'obre puntualment per a projeccions de pel·lícules, concerts. I a més de tot això, el visitant també pot accedir a un centre de documentació que aplega més de 3.000 pàgines de correspondència, un miler de manuscrits autògrafs i moltes partitures originals de Berlioz. I el museu ofereix també, com no pot ser d'una altra manera, activitats i animacions per a joves i escolars i també la botiga. Thank you.
Estem arribant al final d'aquesta crònica que avui ens proposa la Victòria des de París. Abans d'acabar, em sembla que ens volies comentar també altres activitats vinculades al festival.
Sí, precisament abans he parlat del conjunt Carpe Diem. Efectivament, té lloc també, juntament amb el festival, la 15a Acadèmia Carpe Diem, a la qual estudiants de música vinguts d'arreu del món, del 21 al 31 de juliol, poden fer música amb uns 24 professors. Estem parlant d'això, 24 professors i uns 150 estudiants que s'apleguen en àmbits com ara la música de cambra, el teatre, el jazz o fins i tot la recerca musical. I aquesta acadèmia culmina amb una sèrie d'organització de concerts a diferents indrets de la COT, des del Museu Berlioz fins a Leal o encara a altres llocs, els dies 28, 29 i 30 de juliol. I finalment, diguem que a més de les clàssiques conferències o projeccions de pel·lícules, també ens proposen les fugues, o ells hi diuen le fugue, uns circuits turístics que són organitzats per l'Oficina de Turisme i que proposen recorreguts per la regió.
Avui hem parlat de Berlioz, del festival que li dediquen a França i del seu museu. Ens quedarà encara una crònica amb la Victòria, serà d'aquí a unes setmanes. Victòria, moltíssimes gràcies una vegada més i fins ben aviat.
Fins la propera.
Bona nit.
Bona nit.
Thank you.
Aquesta que sentíem era la música d'Héctor Berlioz, era el preludi a l'acte segon de l'òpera Els Troians, música de Berlioz interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Sir Colin Davis.
Bloc de nit.
Sentim la música interpretada pel pianista italià Maurizio Pollini, que va ser no fa gaire a Barcelona, actuant dins del cicle Ibercàmera en un concert que es va fer al Palau de la Música Catalana. Parlem de Pollini, que és un dels pianistes més importants de les últimes dècades, perquè la setmana passada va tornar a actuar a Rússia després d'una absència de 20 anys. Va ser amb un únic recital que va fer en un dels auditoris més emblemàtics de Moscou, la sala Tchaikovsky. El músic italià de 66 anys va interpretar obres de Chopin i de Debussy. L'última actuació de Pollini a Rússia havia estat l'any 1988 amb motiu d'un concert que va fer a Sant Petersburg per celebrar els 300 anys de l'antiga capital dels Tsars. Sentim Pollini interpretant Chopin, una de les seves especialitats. Preludi número 4 en mi menor de l'opus 28 de Frédéric Chopin. La versió era del pianista Maurizio Pollini. Fins aquí el bloc de nit de Sant Joan. Atenció, perquè demà no hi serem a través de l'antena de Catalunya Música a causa de la transmissió que la nostra emissora farà del concert inaugural del Festival Grec de Barcelona. Si ens voleu sentir, ho podreu fer a través de la nostra pàgina web www.catmusica.cat/blocdenit. Entre altres coses, parlarem de la presentació de l'últim disc de Jordi Cervelló, un disc amb música de piano, que es va fer, aquesta presentació, fa uns dies a la Biblioteca de Catalunya. També tindrem en Marc Serena i la secció d'Internet i Noves Tecnologies, Clàssica 2.0. Tot això serà demà, però, insisteixo, a través d'Internet. Ara us deixem amb la Pilar Sobirà i el Qui té por del segle XX. Bona nit.
Bloc de nit. Catalunya Música.